Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Una dona ha perdut la vida aquest matí al centre de Sabadell, suposadament a mans del seu gendre. L'home, de 50 anys, ha estat detingut al mateix establiment on s'han produït els fets, una perfumeria al número 48 del carrer Gràcia. Els detalls del succés no estan clars, però des de l'Ajuntament els qualifiquen de feminicidi. Lluís Pere Arnau és regidor de Seguretat i Prevenció.
Però això no treu de que ha sigut... El que tinc inqüestionable és que és un home que ha matat una dona i això... Malauradament, és molt sovint que està passant, no?, això dels feminicidis. Podem, després, quan coneguem les motivacions, potser podrem fins i tot determinar si és més clarament un acte de violència masclista. En tot cas, sembla ser que sí, no?, que hi ha algun element d'això.
L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci demà a les 12 del migdia a la plaça Sant Roc. Aquest vespre, a les 8, també hi haurà una concentració a la mateixa plaça convocada per organitzacions feministes. També us explicarem que la reurbanització del Parc del Nord no començarà fins a finals de l'any que ve. Just ara s'ha obert el concurs d'idees, del qual en sortiran 6 aspirants. Mentre no arriba aquesta intervenció, valorada en 2 milions d'euros, l'Ajuntament farà petites actuacions al parc i al seu entorn. En esports, Josu Oscoidi podria sumar aquest diumenge el 15è partit consecutiu jugat amb el Sabadell. El davanter basc està sent un dels protagonistes de l'equip en aquest últim tram de Lliga. A més, dels 14 partits jugats, 13 els ha fet com a titular. Són les principals notícies d'aquest dijous 5 d'abril que repassarem a continuació amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 15 graus a Sabadell, 4 graus menys que ahir a aquesta hora, però tot i això el dia ha estat marcat per les temperatures càlides. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica està marcada per l'estabilitat meteorològica i, per tant, predomina el cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols salts i prims que creuen d'oest a est i que deixen a les tones el cel enteranyinat. La temperatura torna a ser alta en general, però lleugerament més baixa al quadrant nord-est i al litoral central a causa del vent, que té component marítim. En general, volta entre 18 i 21 graus, força suaus i agradables. Pel que fa a demà, fins a mig matí el cel estarà poc ennuvolat per núvols alts i prims, tot i que a punts del litoral hi haurà alguns estrats baixos. A partir de llavors augmentarà la nuvolositat de sud a nord i creixeran algunes nuvolades que al llarg de la tarda deixaran el cel entre molt ennuvolat i cobert en general. A més, espera precipitació a partir de mig matí i començarà pel sud i al migdia afectarà a altres punts del territori. La temperatura tendirà a la baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze i a Montcada per anar cap a Barcelona. També hi ha problemes a Terrassa en sentit Manresa, 2 quilòmetres de cua. Si mirem a la B30, hi ha retencions a Cerdanyola per enllaçar amb aquesta autopista del Vallès en sentit nord i a Barberà per enllaçar amb la mateixa C58, en aquest cas en sentit sud. Si mirem a la P7, hi ha aturades a Barberà també en sentit sud. I ja a Barcelona, congestió a la Ronda Litoral amb aturades entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits, i els mateixos problemes es repeteixen a la Ronda de Dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira, també en els dos sentits. Entrem en matèria quan passen 4 minuts de les 7. Detingut aquest matí un home de 50 anys com a suposat responsable de l'homicidi de la seva sogra, de 72. Els fets han tingut lloc poc després de les 11 a la perfumeria del carrer Gràcia que regenta l'arrestat. Per causes encara desconegudes, l'home hauria atacat la víctima amb una arma blanca, deixant-la greument ferida. Poc després perdia la vida. Les circumstàncies que envolten el succés no estan gens clares. Els responsables dels negocis adjacents a la botiga, per exemple, asseguren no haver sentit cap discussió ni crits i haver conegut els fets un cop la policia ha fet acte de presència a la zona. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell la Fàtima, de l'agència Nautalia.
Ha sido de repente. Nos hemos enterado, hemos salido afuera por el ruido de la policía, por las sirenas de la policía, pero no hemos sentido nada, ninguna pelea ni nada. En principio pensábamos que era un atraco, Pero bueno, luego pues han empezado ya a decir, bueno, que había una herida dentro. Y claro, ha salido el dueño de la tienda, bueno, pues han empezado a decir, claro, que supuestamente, bueno, debe ser o una pelea, no se sabe todavía nada.
Des de l'Ajuntament de Sabadell han condemnat els fets i els han qualificat de feminicidi. Per demà han convocat un minut de silenci a la plaça Sant Roc a les 12 del migdia i se sumen també a la concentració convocada aquest vespre a les 8 per diferents entitats feministes. Lluís Perarnau, regidor de Seguretat i Prevenció, considera imprescindible lluitar com a societat contra la violència.
Entenc que és tota la societat i s'ha vist, no?, també en els últims, no?, fins i tot en la passada vaga del 8 de març, doncs com la societat s'està implicant, no?, s'està prenent consciència d'aquest fet i és evident que cal reforçar al màxim, volcar-nos al màxim i combatre tota aquesta xacra, no?, que és de la violència masclista i d'aquesta violència contra les dones també, no?, que és una mica la mateixa cara d'un mateix fenomen, no?
A banda de les concentracions a Sabadell, l'Ajuntament de Castellà també ha convocat un minut de silenci per demà a les 11 del matí, ja que la víctima era veïna d'aquest municipi. Més qüestions, una vintena de jutges, jutgesses i fiscals s'han concentrat a les portes dels jutjats de Sabadell, convocats per 4 associacions de jutges i 3 de fiscals. Els manifestants reclamen més independència del poder judicial i avisen que aniran a la vaga el 22 de maig si no s'atenen les seves reivindicacions. Les associacions reclamen al govern central, però també al Congrés dels Diputats i al Consell General del Poder Judicial, que canviïn i impulsin la reforma de la justícia i es garanteixi la independència dels seus estaments. Entre d'altres mesures, les associacions professionals demanen objectivar els criteris de selecció dels alts càrrecs judicials, que es modernitzi l'administració de justícia amb noves convocatòries de places i la recuperació de les condicions laborals en l'àmbit del sou i volum de feina. Glòria Pérez és magistrada degana de Sabadell.
Exigimos un plan de inversión suficiente y prolongado en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente destinado, entre otros aspectos, a incrementar las plantas judiciales y fiscales equiparándolo a la medida europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos 4 años. Modernización de los edificios judiciales y fiscalías con el fin de que no se vuelva a producir el cierre de la actividad laboral que sufrimos en este edificio judicial.
Els fiscals reclamen també més autonomia per fer la seva feina i l'eliminació de la polèmica llei de terminis per instruir aprovada pel Partit Popular del 2013. En total, a tot l'Estat, uns 3.500 professionals de la judicatura han signat aquest manifest.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
En urbanisme, l'inici de la reurbanització definitiva del Parc del Nord s'endarrereix un cop més. Les obres començaran la tardor del 2019, fruit d'un concurs d'idees que ja hauria d'estar en marxa, però que no s'obrirà fins aquest estiu. Es tracta d'un dels projectes de més envergadura previstos a Sabadell, amb un àmbit d'actuació que va des de Can Deu a Can Puiggener. Malgrat que la intervenció definitiva sortirà d'un concurs, el govern municipal i els membres de la comissió del Parc del Nord, que es van reunir dimarts, ja han acordat alguns dels aspectes que hauria de recollir la proposta. Els ha apuntat el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero.
Més que si ha de tenir una font o un llac o jo que sé, el que s'ha pactat és que ha d'haver-hi àrees d'estada, àrees on pugui haver activitats per diferents edats, que hi hagi una guingueta on es pugui fer una cerveseta o un refresc al migdia, uns lavabos, és a dir, s'ha pactat una sèrie de mínims que ells ho consideren necessari perquè sigui un espai que puguin fer seu i que es pugui compartir i que s'hi pugui estar bé. I això és el que s'inclourà, o s'ha inclòs ja, en el plec tècnic per desenvolupar la idea.
Mentre els treballs no comencen, l'Ajuntament té previst fer algunes actuacions per dignificar l'espai, tot plegat amb un pressupost de 2 milions d'euros.
Hi hem fet l'àrea de gossos, que en aquest moment és una àrea de gossos molt gran, i farem al costat d'aquesta àrea de gossos també un espai d'estada, i estem començant a parlar amb els veïns també a veure com remodelem la font que hi ha allí, que és una font monumental, tipus geyser, que als veïns no els acaba d'agradar i que no va, ara està feta molt bé, en lloc de reparar-la, segurament la convertirem en una font que serveixi per jugar i per fer-hi activitat lúdica allí.
En paral·lel, ja s'ha enllestit el plec tècnic del concurs d'idees. Així, en 2 o 3 mesos, es farà una primera volta d'on sortiran 6 aspirants que aniran a una segona ronda on el tribunal haurà de fer la seva elecció. Tot aquest procés s'allargarà fins l'abril del 2019, quan es presentarà l'opció guanyadora per la consegüent aprovació al maig. I parlem ara de política, perquè la candidatura Amb tu més Podem per optar a la nova direcció de Podem Catalunya s'està presentant aquesta tarda a l'Espai Àgora del Centre Cívic de Sant Oleguer. Allà hi tenim el nostre company Pau Duran. Bona tarda, Pau.
Bona tarda, Karen. Efectivament, des de fa uns minuts ha començat ja aquesta presentació de la candidatura de Xavier Domènech, també coneguda amb el nom de Amb tu més Podem. Vol optar a la direcció del partit, en els càrrecs de secretari general, també del Consell Ciutadà o de la Comissió de Garanties Democràtiques. La primera que ha pres la paraula dels diferents militants i regidors de poblacions vallesanes que estan participant a la trobada ha estat la Marta Campoy, que ha volgut destacar el sentit de cohesió i d'unitat amb tots els participants d'aquesta candidatura que dona suport a Xavier Domènech. Creu Marta Campoy que s'equivoquen els que volen fer incompatible el lideratge de Catalunya en Comú que exerceix actualment Domènech amb el partit Podem, en el qual se'ls acusa de tenir el projecte de dissoldre. El Campoy assegura que no és així, que per molt que alguns vulguin fer por, diguem, alertada, que es podria acabar dissolent els cercles de Podem, aquesta no és en absolut la intenció de Xavier Domènech, que el que defensa és una majoria social, la defensa d'aquests drets aconseguits i que han revertit les retallades. Fa una crida a sumar a totes les forces germanes, segons diu, per treure el PP del poder. L'acte ha comptat amb una quarantena d'assistents, aproximadament. S'ha fet memòria també del moment polític en què va irrompre Podemos a l'escena pública espanyola, que va aconseguir trencar el bipartidisme en aquelles eleccions ja europees conegudes, i ha destacat també, per acabar, Marta Campoy, que a banda del que sigui la protesta al carrer, el partit ha de servir també per treballar des de les institucions.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda. I afegim un parell de notícies més destacades del dia. El nou diari de Sabadell seguirà sortint 3 dies per setmana, però la intenció de la nova empresa editora és poder-ho ampliar. Nova Presa Edicions s'ha fixat el repte de fer 5 edicions després de les vacances d'estiu. Marc Basté, un dels editors, assegura que la intenció és fer canvis progressius en el disseny i en el tractament de les informacions per fer una reforma total de l'actual rotatiu. Són declaracions al Matí.
Volem un diari modern, tant amb qüestió de temes com qüestió de fi, perspectives a les que s'adopten els diferents temes, com qüestió de què es tracta paper o què es tracta web, com es tracten les coses, etcètera. Tindrà una traducció al disseny molt, molt evident. Però no serà al principi, sinó a mitjans de juny.
Actualment, el nou diari de Sabadell encara no té seu, però la desena de treballadors que formen la redacció ja han començat a treballar. Més coses, la Mediterrània i les històries que han sorgit en aquest àmbit geogràfic inundaran fins al 22 de juliol l'Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859. És amb l'exposició Contes de la Mediterrània, que recull 7 contes tradicionals de les dues ribes del Mar Nostrum, acompanyats de les il·lustracions de Delfín Labedan. Les ha destacat la directora de l'Espai Cultura, d'Alícia Borset.
Hi ha una part important que són les il·lustracions. De quina manera, que seria aquesta part més artística, són unes il·lustracions, són quadres, que estan molt bé. L'autora el que fa és agafar com moments. Cada conte té 4 il·lustracions i agafa com moments claus de la il·lustració. O sigui, té un gran nivell artístic, també.
La mostra es podrà visitar de manera gratuïta i s'han previst algunes lectures dramatitzades d'alguns dels relats més desconeguts, inclosos a càrrec de la sabadellenca Jerezade Bardagí. I un últim apunt, en àmbit de successos, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Rubí investiguen curses il·legals de cotxes al polígon industrial de la Llana. Segons han explicat fonts municipals, les persones que hi participen són de fora del municipi i afegeixen que utilitzen cotxes de gamma alta i trucats. L'Ajuntament de Rubí té constància d'aquesta pràctica que habitualment es fa el cap de setmana des del desembre passat. El fet, però, que les convocatòries es facin a través de les xarxes socials està dificultant la tasca policial. La xarxa de comunicació local, entitat en què participa Ràdio Sabadell, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de l'Excel·lència, conjuntament amb Ràdio Banyoles, Catalunya Ràdio i RAC1, per la seva cobertura informativa del referèndum de l'1 d'octubre. Aquest és el moment en què la secretària del jurat, Margarida Moles, anuncia el premi.
A l'apartat de Premi a l'Excel·lència, que és el segon any que s'atorga, Premi Ràdio Associació a l'Excel·lència a la tasca realitzada amb coratge i professionalitat durant el referèndum de l'1 d'octubre per les emissores de ràdio catalanes en els seus diferents àmbits de cobertura. El premi es personalitza en quatre de les candidatures presentades sobre aquest esdeveniment històric: La Xarxa, Ràdio Banyoles, Catalunya Ràdio i RAC1.
Fins a 86 candidatures optaven als tres premis, els quals es poden presentar. Les altres quatre categories són a proposta del Consell Rector. Els premis s'entregaran el pròxim 3 de maig a l'Auditori de l'ONCE de Barcelona. I els bastoners de Sabadell celebraran la 43a edició de la Trobada Nacional dels Bastoners de Catalunya a la ciutat el dia 11 de maig. Avui la colla feia la seva presentació al Casal Pere IV. Allà hi ha el nostre company, l'Aleix Graell. Bona tarda, Aleix.
Bona tarda, Karen. Doncs això que diem, aquesta és la festa major dels bastoners. Així hem definit aquesta trobada de colles, que és la més important de tot l'any per les colles bastoneres. Pretenen superar, això sí, la xifra de 1.000 balladors de passades edicions i fins i tot han sonat ja algunes xifres com doblar-ho fins al 2000. Això ho veurem l'11 de maig. Per fer-ho possible, tindran colles de tota Catalunya i també de fora del Principat, com de Segòvia i d'Alacant. Durant tot aquell dia, l'11 de maig, s'organitzaran quatre cercaviles i al matí hi haurà activitat infantil a la plaça de la Creu Alta amb les escoles de la ciutat. Com a colofó final, la festa acabarà la nit amb els concerts. Uns concerts que tindran tres bandes destacades: Doctor Prats, Roba Estesa i els sabadellencs Ovella Chau, que saltaran a l'escenari de l'Eix Macià per presentar el seu últim treball.
Moltes gràcies, Aleix, per aquesta última hora.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta: es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta: sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell, sé on siguis.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa a programa ja hem fet la meitat de la vuitena temporada de Parlem d'Òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
Joan Dausà, on vas tan ràpid?
Doncs mira, estic entrenant per apuntar-me a la cursa que es farà el proper 27 de maig i que es diu Sabadell Corre pels Nens.
Sona a cursa solidària.
Sí, tot el que recapti anirà destinat a l'onada de petits somriures de l'Hospital Parc Taulí. Una iniciativa per renovar la planta de pediatria i que, mira, apunta't a mi i t'ho explico.
Entra a sabadellcorrepelsnens.cat i participa-hi.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per acostar-vos les notícies més destacades del dia i precisament comencem amb una informació d'última hora. Carles Puigdemont quedarà en llibertat sota fiança després que la justícia alemanya hagi descartat el delicte de rebel·lió en la petició d'extradició que va fer Espanya. L'audiència alemanya ha admès que es pot estudiar l'extradició de Puigdemont per un delicte de malversació, però no pas pel de rebel·lió, com també va demanar el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Amb aquesta decisió, Puigdemont podrà sortir de la presó després de pagar una fiança de 75.000 euros. Tot plegat es dona el mateix dia que Puigdemont ha fet un pas al costat i ha demanat que Jordi Sánchez sigui investit president de la Generalitat. Sánchez, per la seva banda, ha comunicat a Junts per Catalunya la seva plena disposició a poder tornar a ser candidat a la investidura. Llibertat amb mesures cautelars per Hervé Falciani, l'enginyer informàtic acusat de difondre 130.000 noms de clients del banc suís HSBC. El jutge adverteix que l'incompliment d'alguna de les mesures cautelars podria suposar de forma immediata l'entrada a presó. I a tot això, des de Suïssa, han assenyalat avui que el Ministeri de l'Interior hi ha executat l'ordre de detenció de Falciani un any després de ser emesa. Malgrat aquesta informació, el ministre de Justícia, Rafael Català, nega que la detenció tingui res a veure amb les peticions de la justícia espanyola sobre la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, i l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel. Avui també hem sabut que l'excap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, anirà a judici acusat de sedició i pertinença a organització criminal. La magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, jutjarà Trapero per aquests dos delictes, per les mobilitzacions del 20 i 21 de setembre davant la Conselleria d'Economia i les de l'1 d'octubre. A banda de Trapero, també es processarà pels mateixos delictes l'exdirector dels Mossos, Pere Soler, i l'exsecretari general d'Interior de la Generalitat, César Puig. A més, la Fiscalia allarga 6 mesos més la investigació contra els alcaldes catalans que van col·laborar en l'organització de l'1 d'octubre. La Fiscalia General de l'Estat vol aclarir si els batlles, entre els quals, recordem, hi ha el de Sabadell, Matías Serracán, van cedir locals municipals per les votacions del referèndum. A mitjans d'aquest mes hi haurà una reunió entre els fiscals en cap, els provincials i el fiscal superior de Catalunya per tractar les diligències a practicar i unificar criteris. També hem sabut avui que la Fiscalia investiga l'Ajuntament de Barcelona per la possible cessió il·legal del padró per la multiconsulta. La Fiscalia considera que l'administració barcelonina podria haver comès un delicte de revelació de secrets. La investigació s'ha impulsat arran de la denúncia d'una associació. Ara és moment pels esports. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Comencem parlant de futbol. El davanter basc del Sabadell, Josu Escoidi, està sent un dels protagonistes de l'equip en aquest últim tram de Lliga. Josu, que ara fa unes setmanes es va estrenar com a golejador amb la samarreta del Sabadell, porta 14 partits consecutius jugant. D'aquests, fins a 13 han estat de titular. De fet, els últims 10 partits el basc ha comptat amb la confiança del tècnic i ha sortit en l'11 titular. Tot fa pensar que diumenge tornarà a jugar.
Sobre el compromís contra el conjunt aragonès, Josu confia en les possibilitats del seu equip. L'ex del Real Unión diu que jugar en camps com els de l'Almozara no li van del tot malament al seu equip.
Yo sinceramente creo que se nos dan bien también esos campos, porque es verdad que nuestro equipo garra no le falta. Y ahí se necesita sobre todo garra, más que calidad y calidad individual, ahí pelea y segundas jugadas, y yo creo que en eso vamos bien. Entonces no estamos nada preocupados por ir a jugar a un campo artificial pequeño, da igual, iremos a por todas.
L'equip ara mateix està a 5 punts del play-out després de la victòria dels equips de la zona baixa el cap de setmana passat i, per tant, no va badar en els 6 partits que resten per tancar el campionat de Lliga. Tot plegat per un duel que es juga diumenge a les 12 del migdia a Saragossa, com sempre des de mitja hora abans, a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
No deixem el futbol i parlem ara de la nova final que disputarà el Sabadell Nord aquest cap de setmana. L'equip ha de defensar el liderat del grup 4 de segona catalana i, per fer-ho, haurà de guanyar diumenge a partir de 2:15 del migdia al municipal de Can Uriac, a l'últim classificat de la Lliga, el Bellavista Milan.
Un conjunt que només ha sumat 2 punts en el que portem de temporada, és últim a la taula i ja sap que perdrà la categoria. Malgrat tots aquests condicionants, Quico Díaz, tècnic dels de la zona nord, no se'n refia.
Es un partido que yo le tengo mucho respeto por muchos condicionantes, ¿no? Viene de una semana de vacaciones, de que vuelves un poco despistado, que te enfrentas a un equipo que, como tú bien dices, está desahuciado, está ya bajado, que ellos vienen a jugar y no vienen a jugarse nada, sino a disfrutar del fútbol.
Partit també molt important, el que disputa un dels altres equips sabadellencs de la segona catalana, la Sabadellenca, que rebrà el municipal de la Creu, el molletense Jesús Rueda Betis, tècnic local, reconeix la importància de l'enfrontament.
Somos conscientes de que lo que nos jugamos, quedan dos meses de competición, 8 partidos y bueno, yo creo que a partir de hoy el equipo ya tiene que estar pensando en 3 puntos cada jornada y esta semana tenemos un partido muy importante con Mollerense y hay que empezar por ahí y sacar los tres primeros puntos.
El partit començarà a 11:45 del matí de diumenge i si mirem una mica més avall a la classificació hi trobem el Can Rull Rómulo Tronchoni, que lluita també per sortir de la zona de descens a tercera. Els de Numoski, però, visiten un dels camps més complicats de la Lliga, el del Parets, el segon classificat. El tècnic del Sabadellencs admet la dificultat del compromís, però no es dona per vençut abans de jugar.
Parets está trabajando muy bien, tiene un grandísimo equipo, pero bueno, esta semana empató y hay que aprovechar ese desliz que puedan tener para poder llegar allí e intentar sumar tres puntos o intentar sumar algo.
El Parets Can Rull Rómulo Tronchoni jugarà diumenge a les 12 del matí.
En ciclisme, el sabadellenc David de la Cruz ha fet una bona mossegada a la general de la Volta al País Basc. El ciclista de l'Escai ha fet una gran contrarrellotge, sent setè de l'etapa a 37 segons del guanyador i nou líder de la general, l'eslové Primoz Roglic.
En una prova marcada pel Forbena, el sabadellenc ha estat el millor de l'etapa dels 20 primers de la general, a excepció de Roglic. El ciclista de l'Escai ha demostrat que arriba en un gran estat de forma les dues últimes etapes de les quals es jugarà les seves opcions de podi. A la general, De la Cruz ha pujat 8 posicions i ja acaricia el top 10. És 12è a 2 minuts 16 segons del líder, però té el podi a només 43 segons. Sembla complicat veient l'estat de forma de Roglic que ningú pugui discutir-li al ciclista del Lotto Jumbo la seva victòria final a la Itzúlia, però en canvi la lluita per les altres dues posicions de podi continuen obertes. Demà, cinquena i penúltima etapa de la Volta al País Basc, amb inici a Vitòria i final a Eibar, un recorregut de 165 quilòmetres amb 3 ports de muntanya dins dels últims 60 quilòmetres que segur que faran que els primers classificats es deixin veure les posicions capdavanteres.
Inici immillorable de la selecció espanyola masculina de waterpolo a la superfinal de l'Europa Cup. Els de David Martín han passat per sobre d'Itàlia amb un 4-11 contundent.
El jugador de l'Astralpol Natació Sabadell, Sergi Cabanes, és l'únic representant del club que es troba concentrat amb la selecció. Avui, però, no ha tingut protagonisme, ja que Cabanes ha estat l'home descartat pel seleccionador espanyol David Martín. El partit ha començat amb un parcial de 0-3 al primer període, que ja ha mostrat el caire que tindria l'enfrontament. Una gran defensa i un bon encert a la resta de quarts ha permès a Espanya superar Itàlia per 4-11. És d'esperar que Sergi Cabanes sí tingui protagonisme en el segon duel d'aquesta superfinal de l'Europa Cup, que es disputa a Rijeka, a Croàcia, i que enfrontarà demà a Espanya amb Grècia a partir de 8:45 del vespre.
El Club Natació Sabadell de Futbol Sala intentarà situar-se a un sol partit de la final a 4 de la Copa Catalunya. Els de Diego Blanco reben a casa el Cerdanyola, un rival a qui coneixen perfectament després d'enfrontar-se a ell en diverses ocasions les últimes temporades.
La irregular segona volta dels sabadellencs els ha deixat sense opcions a la segona B de futbol sala i, per tant, ara la Copa Catalunya és el gran objectiu dels nedadors. Diego Blanco, tècnic del Natació Sabadell, afirma que hi ha alguns condicionals que els afavoreixen.
Las reglas, como tú bien dices, ya son las normales. Entonces, el partido durará 40 minutos, no te tienen que entrar las prisas como si el tiempo es corrido, como antes, con un árbitro, que es más complicado para él. Y encima en casa, es verdad que es en Sol y Padrí, que no es donde habitualmente jugamos, pero ahí entrenamos los jueves, conocemos la pista, entonces es algo bueno para pasar de ronda y estar a un pasito de la final.
Aquest duel de la Copa Catalunya entre el Natació Sabadell i el Cerdanyola serà quan passin 5 minuts d'un quart de 9 del vespre al pavelló de Sol i Padrís.
Canviem de pilota i agafem l'oval de rugby perquè el Sabadell Rugby Club podria deixar encarrilada la seva classificació pels play-off al títol de la primera catalana. Això passa, però, per derrotar aquest dissabte el Martorell.
Un rival a qui s'han enfrontat en diferents ocasions aquesta temporada, els del Baix Llobregat es troben penúltims i, per tant, es presenten com un rival assequible pels de Fran González. Amb tot el vestidor, el Sabadell Rugby Club té molt present l'ensopegada que va tenir contra el Buc, un altre dels equips de la zona baixa, i no es refien gens. Així ho apunta el jugador dels locals, Oriol Ferran.
El fet d'haver jugat contra Buc i d'haver perdut en un partit on haurien d'haver guanyat, contra un equip encara, si no m'equivoco, doncs això va tercer o quart per la cua, el fet de perdre allà ja ens va posar en alarma, per tant, durant tot el que ha quedat de temporada no ens hem pogut relaxar ni un moment en cap partit, perquè amb la lliga que estem, amb l'igualada que està, i sobretot la classificació com està d'igualada, en qualsevol moment un equip et pot passar per sobre.
En cas de victòria, els sabadellencs tindran a tocar la tercera o quarta plaça i, per tant, l'accés als play-off, la cita entre el Martorell i el Sabadell Rugby Club, dissabte a les 7 de la tarda.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 5 d'abril. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També ens podeu seguir a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Tornem a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al matí amb Mireia Sanz i Raquel García. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.